bé quan sentim esta sintonia, ja sabem que anem a arrencar el programa com totes les setmanes en Deborah Fandos de Amnal Ecologistes en Acció. Bon dia, Deborah, com estàs?
Molt bé, la veritat, bé, bé.
Va ser dilluns bastant bé, no? Aunque fa un poquet d'humitat, però bueno.
En energia, quin remei queda.
Bueno, avui anem a parlar d'un tema que sí que és veritat que ja hem parlat en diverses ocasions sobre els porcs senglars, però bueno, m'agradaria centrar-me en una notícia que vam veure fa uns dies, crec que va ser la setmana passada, que la Unió, pues, en este cas, denunciava un poc de sobrepoblació referent als porcs senglars, però també a altres problemes. Contamos un poquet i sobretot la vostra perspectiva d'esta notícia, no?
Sí, bueno, la notícia va sortir, a veure, és notícia perquè se va fer una notícia, però vull dir, no canvia massa en el que porten demanant durant temps, que és que hi ha sobrepoblació de jabalí, que afecta molt als cultius i que, bueno, a la ramaderia, encara que és bastant residual a la nostra comarca, però sí, no canvia, com dic, no canvia molt respecte a el que porten temps demanant. I lo de la sobrepoblació és una cosa que, tal qual dius, ja porten molts anys parlant-se. A veure, diem diverses coses interessants i algunes tenen tota la raó, vull dir, sí que és veritat que si són unes persones que a més ells estan convençuts de que fan un servei públic reduint la població de porcs senglars, sí que és veritat que ja que tu li estàs facilitant que cacen molts més jabalís, tindries que ajudar-los a que gestionen després els cadàvers d'aquests animals. Això és totalment veritat. I tu parles amb gent que se dedica a la caça de senglar i te ho diuen, que un gran problema que tenen és que no poden gestionar després adequadament estos cadàvers. Vull dir, hi ha tants, l'administració les demana 1.000 papers, no tenen un punt habilitat per depositar-los, entonces està clar que si l'administració vol anar cap a aquest costat, tindrien que facilitar-los un poc, este assumpte, això és veritat. Però hi ha altres coses que demanen que jo crec que ja s'està donant un poc de manga ampla i que ja tindrien que començar a fer estudis serios respecte si aquestes coses valen la pena. I, per exemple, estic parlant del tema d'allargar la temporada de caça del porc senglar fins a meitat de març, que això ho ficava en la notícia, si recordeu.
Sí.
Ja s'està solapant en una època crítica que ells diuen, és que és una època crítica pels cultius, per la ramaderia, és veritat, però també és una època crítica per la reproducció de tot el resto d'animals que no són el porc senglar i que també estan convivint en el medi natural. Vull dir, en l'excusa que alguns pensaran que és superjustificat, altres pensen que potser és exagerat, ja s'està caçant tot l'any, no sé si ho sabeu, per exemple. Vosaltres mireu les hortes de caça de la Comunitat Valenciana i, per exemple, per control de conill, ja pràcticament se poden utilitzar arts de caça durant tot l'any. Vull dir, jo crec que també tenim que començar a pensar si, a pesar d'aquesta intensitat de que cada vegada s'allarguen més les temporades, de que s'autoritzen noves arts que antes no se podien, de que se fiquen recursos públics, com per exemple que ara estan ficant gàbies trampa, que molta gent, sobretot, jo que sé, aquí prop nostre, a la marxa de Peníscola, segur que qui passeja per allí veurà de vegada en quan gàbies que són enormes i que estan parades pel porc senglar. Si tot aquest esforç que s'està fent i cada vegada se fa més esforç no està funcionant, hi hauria que pensar fins a quin moment no tindríem que parar i estudiar si realment tot això que s'està fent està funcionant o si està passant alguna cosa que està augmentant el problema i és un factor que se mos està escapant. Per això no canvia respecte de lo que ja hem dit altres programes quan han parlat del porc senglar. Hi ha estudis que diuen que la pressió cinegètica excessiva pot estar contraproduent i pot estar provocant que hi hagués més reproducció del senglar. Vull dir, si cada vegada s'allarga més la temporada, se fiquen més recursos, se pot caçar més senglar, tindríem que parar-nos un moment i estudiar si realment això està funcionant.
Sobretot parar-nos a realment veure què se tindria que caçar o com se tindria que fer per a que no hi hagi aquesta sobrepoblació, no?
Sí, això és el que hem comentat en alguns programes anteriorment. Hi ha països que durant certes temporades, o depèn de com oscil·la la població, se impedeix, per exemple, caçar les femelles adultes. Perquè això, bueno, ho hem comentat altres vegades, és que estic la sensació que me repeteixo, però és que no ha canviat, i jo fet científic no ha canviat des que vam parlar d'això. Els porcs senglars funcionen de manera jeràrquica. Hi ha una femella dominant, normalment en les manades, que van acompanyades de femelles de 3 anys que solen ser filles d'esta temporada o de la temporada anterior. En el moment en què tu abatixes a la femella adulta, totes les altres femelles entren en cel automàtic. A vegades accelerat per... accelerat, vull dir, antes de lo que li tocaria de manera natural. Vull dir, sent molt joves ja tenen capacitat reproductiva. I això s'ha demostrat que passa molt més en llocs on hi ha una pressió cinetètica molt alta. Entonces, jo què sé, si sempre fem lo mateix i no funciona i cada vegada el problema més, tindríem que, de veritat, fer estudis serios per assegurar-nos que les coses que estem fent no estiguin agravant el problema. Altra cosa que se fa, per exemple, i això, això jo crec que serà lo més... lo que se me criticarà d'esta entrevista, però és veritat. Hasta quin punt se va als jabalís en panís, com se continua fent panís, pienso, etcètera, a moltes zones del nostre territori, és una manera de focalitzar els jabalís perquè els pugues caçar més fàcil i no una manera d'aconseguir que augmenti la població, perquè si sempre tenen una font d'aliment disponible, sigui menuda o gran, no estàs ajudant a que se reproduïsquen més. Vull dir, per exemple, no fa ni un mes va sortir una notícia que després d'anys d'intentos a l'entorn de Barcelona havien aconseguit controlar la població de jabalí i que s'havia baixat molt els avistaments, els xoques en persones, inclús els que se caçaven. Una de les coses més importants que van fer va ser impedir l'accés a les fonts d'aliment que tenen, que en zones urbanes com Barcelona es caien sempre els contenidors i tal. Si aquí tu els estàs cebant, els estàs aportant aliment, hasta quin punt no estàs afavorint que es reproduïsquin més? Per cert, hi ha una altra cosa que això encara me criticaran més, però bueno, hi ha que dir-ho. A moltes zones, els jabalís, és que ja, per tant, això estem, no?, perquè mos critiquen. A moltes zones, els jabalís, que us sapigueu, que s'alimenten de les tolves que donen per als gats asilvestrats. I això, per exemple, en alguns pobles com... la Ribera de Cabanes, per exemple, se m'ocorreix, que és una zona que conec bastant, les tolves que fiquen per alimentar els gats del carrer, sense control, m'estic referint, a qui van a menjar allí són els jabalís. Potser són coses que se tindrien que començar a mirar i ficar-los un poc més difícil, que accedisquen a l'aliment, aquests animals. Perquè són animals molt intel·ligents, que tenen moltíssima mobilitat, són capaços de fer desenes de quilòmetres en una nit, buscant aliment, i si aprenen que hi ha un lloc tenen aliment assegurat, és que continuen movent-se per aquesta zona. És que, no sé, me pareix una cosa tan lògica que tindrem que començar a plantejar aquestes coses.
A mi m'agradaria parlar un poquet perquè una de les notícies de la Unió comentava que demanaven, no?, com un nou decret per a la gestió d'aquests animals. En concret, parlava molt directament dels porcs senglars que actualment pues, feien danys als cultius, no? Sobretot per exemple, parlant de ara que està el tema de lo que és la mandarina, la taronja. En aquesta perspectiva i parlant un poc en la perspectiva del mig ambient, com se solucionaria això?
Lo primer, i això estic d'acord en ells, se'ls tindria que subvencionar i ajudar molt més a que puguen ficar vallats que realment funcionen. Vull dir, això és així. Si realment l'administració vol solucionar aquest problema, li agrada o no, d'una manera o d'una altra, té que ficar diners al respecte. I el primer i més lògic és ficar un vallat adequat perquè aquests animals no puguen accedir als cultius. Perquè, per desgràcia, hi ha una cosa que sempre fan més mal, això està estudiat també, els anys que hi ha sequera, com este any passat, els porcs senglars fan molt més mal als cultius. Per què? Especialment als cultius de regadiu. Perquè a les zones on tenen aigua, on se rega, hi ha més cucs i aquest tipus de coses que ells busquen quan es carben. Aixequen moltes més tuberies, moltes més arrels, sobretot els anys que hi ha més sequera. Per tant, tindria que ficar-se més diners per protegir aquests cultius. Això estic totalment d'acord amb ells.
Sí, la veritat que bueno, són diversos els problemes que puguem parlar avui, però crec jo que tindríem que fer-nos tots un plantejament més exhaustiu, sobretot parlant dels porcs senglars, no? Perquè no només afecta els cultius, sinó comentàvem que hi havia zones que inclús arribaven a la platja, estaven en la gent quan anava a tirar la basura... El plantejament que vosaltres feu és que el vas fer l'altra volta, no? Que si se mataven, crec que en este cas les femelles com que augmentava la reproducció, no? Era així?
Així és, sí, el que estàvem comentant antes. Que aquestes coses, vull dir, sempre quan passen coses d'aquestes se tendeix a ignorar la dinàmica interna d'aquests animals. Vull dir, tu quan estàs actuant, i de manera tan intensa com en el cas del porc senglar, sobre una espècie que tens que tindre en compte qualsevol aspecte de la seva biologia. I que aquí a Espanya no s'estigui incidint sobre este tipus de coses que en altres països ja fa anys que estudien, com és el cas de protegir certs individus de la manada, en aquest cas les femelles adultes, pot estar augmentant el problema. I de veritat, ja no és aquest cas, no hi ha estudis serios sobre la sobrepoblació. Hi ha més danys als cultius, hi ha sobrepoblació, però potser no estàs considerant això, que igual realment hi ha menys porcs senglars que a 3 anys, però estan concentrats a certes zones on tenen més disponibilitat d'aigua, d'aliment. Això que van a les zones urbanes, a les platges, a Vinaròs en concret, només sona que passe, però hi ha zones que la gent li dona menjar i tot. O sigui, la gent ha acostumbrat a les platges a donar-los de menjar. O que per ells és molt més fàcil accedir als contenidors, per exemple. Una de les coses que han fet a Barcelona ha sigut soterrar els contenidors, i així que dificulta més que puguen accedir a la font d'aliment. Hi ha vídeos sonadíssims per internet d'una femella de porc senglar pegant-li cops a un contenidor fins que el tomba i ve tota la ravera de cries a menjar d'allí. Entonces, el primer que se tindria que fer és dificultar cada vegada més que puguen accedir a aquestes fonts d'aliment que estan permitint que puja la població. I en el cas nostre, els cultius de cítrics també és un punt superimportant d'alimentació per a ells. Per tant, tot el que sigui facilitar que els llauradors tinguin aquests cultius protegits és que afavorirà a ells personalment, però també a tots aquests altres problemes que venen detrás.
Parlant un poquet d'aixes gàbies que han vist pel terme, hi ha algunes poblacions d'aquí del Maestrat que porten ja diversos anys implementant aquestes gàbies. Fins a quin punt les gàbies en les quals atrapen als porcs senglars és bo o no és bo?
Personalment, i els companys estem d'acord, és un bon mètode per reduir la població, però sobretot més que per reduir la població, perquè això també se tindria que estudiar molt, és una manera de fer-ho d'una manera menys agressiva pel resto de fauna, perquè no ens enganyem, vull dir que les batudes de jabalí són superagressives pel resto de fauna, sobretot. I això que s'està dient de suggerir allargar-les en el temps a primavera, que és la plena temporada de nidificació i de reproducció del resto de fauna, el soroll que se fa, esta circulació de gossos en gran quantitat per totes bandes, afecta el resto de fauna. Entonces, les gàbies trampa no és més que fer el mateix que se fa en les batudes, però en menys esforç personal, perquè no tens que anar tu recorrent grans distàncies en grans quantitats de gossos perseguint jabalís, simplement deixes unes trampes que de manera passiva capturen jabalís. I és menys agressiu pel resto d'animals i també pel resto de població. Vull dir, sobretot s'estan gastant molt en parcs naturals, en zones on prop de sendes, prop de zones molt visitades per la gent, perquè així és molt menys agressiu de cara al visitant que fiques tu una gàbia, està més o menys oculta a la vista, que captura un jabalí, que no que estigui sentint tiros tot el dia. Vull dir, l'efectivitat, possiblement el número, deu ser la mateixa, salvo que suposa menys esforç i que és menys agressiu pel resto d'ecosistema.
Tu saps que a mi sempre als programes m'agrada acabar en una reflexió i, bueno, l'altra vegada sí que és veritat que vam acabar en una reflexió que sempre mos fa, pues, veure si realment ho estem fent bé o no ho estem fent bé, no? Què podem fer a modo particular de cada persona que està escoltant este podcast per ajudar que ni els agricultors patisquen el tema d'aquestes pues, destrosses de cultiu, ni que els porcs senglars tampoc patisquen, i sobretot la fauna que envolta, fauna parlant d'ecosistema ja, no? Que envolta els jabalís, no?
Pues, per desgràcia, en este cas en particular, la població plana poc pot fer al respecte. Les coses són així. Vull dir, això és una cosa que se gestiona a una esfera molt més alta que nosaltres. Passa dels cotos de casa a les unions de llauradors, a les associacions de caçadors, en l'administració. L'únic és demanar, d'alguna manera, a l'administració això, que faci estudis més serios, perquè vos puc assegurar que inclús en espais naturals protegits, que tindria que ser el culmen de la protecció, no hi ha censos ni estudis serios sobre la densitat dels porcs senglars ni de com afecta la fauna. I això, el primer que s'hauria de fer és fer estudis serios. I el que dic antes, plantejar-se si realment està funcionant, perquè vull dir, si portes dècades fent el mateix i no funciona, parar-se a plantejar si continuar fent el mateix però més intenso realment servirà d'algo o pot estar agravant el problema per un factor que se m'està escapant.
Pues, Débora...
N'hi ha vegades sí. que no tots podem, no tots els problemes tenen una solució individual, exacte, les coses que em sento deixar-ho així en l'aire, perquè pot ser descorazonador, però és que és així, en aquest cas ho veig així.
Sí, de fet, bueno, hi ha problemes que no són a nivell individual, sinó problemes a nivell ja que no estan a nivell individual, però bueno, intentarem que tot el que parlem aquí donar-li alguna mena de solució. No? Débora, moltes gràcies per este programa i no res, mos veiem la pròxima setmana.
Aquí estarem, Cristian. Gràcies.
Una abraçada.